Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Un camió ha embestit un grup de persones a Estocolm, a Suècia, aquesta tarda, i ha provocat almenys 3 morts, 2 confirmats oficialment per la policia. Hi ha 8 ferits. L'atropellament ha tingut lloc en una zona cèntrica de la capital de Suècia i molt comercial, concretament al carrer de Drottninggatan, a les 3 de la tarda, quan s'ha produït. El camió s'ha encastat contra l'aparador d'un centre comercial, segons demostren algunes imatges que ja circulen per les xarxes i les televisions. El camió s'ha acabat incendiant. El primer ministre suec, Stefan Löfven, ha dit a la televisió pública que s'hauria detingut una persona sospitosa. La policia, però, afirma que no pot confirmar que hi hagi cap detingut pels fets. El camió que han vestit els vianants era robat, segons un portaveu de l'empresa cervesera propietària del vehicle. Löfven ha assegurat que Suècia ha estat atacada i que tot indica que es tracta d'un atac terrorista. Canviem de qüestió. Carles Puigdemont ha viatjat a Atlanta, on s'entrevista a hores d'ara amb l'expresident nord-americà i Premi Nobel de la Pau, Jimmy Carter. La reunió és especialment important per al govern català en la seva estratègia d'internacionalitzar la petició de fer un referèndum d'independència. És un viatge que els màxims responsables de l'executiu de la Generalitat han portat en les últimes hores amb total discreció. Assegura el president català que posa amb aquest viatge en evidència el govern espanyol davant el procés. Puigdemont ha afegit que la reunió al Carter Center demostra l'interès de tot el món pel procés. I un apunt de previsió, la Catedral Nova de Lleida acollirà demà a les 9 del vespre un concert de Setmana Santa a benefici d'Arrels Fundació sobre la Laudato Si i amb el títol Germà Sol. Hi haurà la cantata Jaume Manel Mola i Mateu, i per al cor mi, solistes, orga i clavicèmbal interpretaran diverses peces el cor de cambra de la Seu d'Urgell i el petit cor de la catedral.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a la 1 del migdia a Ràdio Estel, del Camp a Taula, amb Isidre Font. Aquesta setmana, entre altres temes, parlem de la situació del sector porcí amb Ricard Parés, director de l'Associació Catalana de Productors de Porcí, Porcat. Del Camp a Taula, el món de la terra a primera veu, tots els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel. No te'l perdis. Aquest estiu, prepara't per l'aventura més impressionant de l'any. El Club Més Amics et porta a terres noruegues. Del 29 de juliol al 5 d'agost visitarem Oslo, Trondheim, l'antiga Nidaros, l'illa de Baroja, la carretera atlàntica i el fiord dels somnis, entre d'altres. La ruta de Nidaros, aquest estiu, del 29 de juliol al 4 d'agost, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Aquesta Setmana Santa, vine a viure la passió a la Sagrada Família. Il·luminació de la façana els dies 10, 11 i 12 d'abril a partir de 8:45 pel carrer Sardenya. La Sagrada Família és passió.
Aquest diumenge la missa de Rams a Ràdio Estel. Connecta amb nosaltres a partir de les 11 del matí i viu en directe la missa de Rams des de la Catedral de Barcelona. Recorda-ho, aquest diumenge la missa de Rams en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Naturalment, des de Ràdio Estel, perquè ens agrada molt, està amb tu. I també per començar, com tots els dies, estimat Lluís Torrelles. Bona tarda, Lluís.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer, Lluís, els oients a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771, 93-409-2771.
Segur que el Lluiset ja, igual que jo, ha degustat, s'ha pres ja la seva culleradeta de Col Natur. La culleradeta de tots els dies. Et preocupen els teus ossos o articulacions i la teva pell com està? La solució, la millor solució, Col Natur. Col Natur t'ajuda de manera natural i efectiva. Col Natur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Recorda, tots els dies, la culleradeta de Col Natur. I, senyores i senyors, com tots els divendres, avui és el dia del cinema, del teatre i també del món literari. I això, naturalment, vol dir que és el dia del Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Comencem. Bona tarda i benvingut, Miguel.
Hola, bona tarda, Toni, i moltes gràcies. Començarem recordant que el dia 21 i fins al 28 d'aquest mes d'abril els cinemes Verdi celebren la seva primera gran festival, el Festival Barcelona Film Festival Sant Jordi, que tindrà diferents seccions. El dia 21, aquest divendres que ve, és divendres sant i, per tant, no tenim programa, però el dia 21 parlarem amb algun dels responsables d'aquí el festival que fa el Cinema Verdi i que tindrà diverses seccions importants. La secció oficial, el Cinema en Gràcia, on es projectaran comèdies, la zona oberta, secció infantil, i després també una dedicada als imprescindibles del cinema, amb una gran pel·lícula com és Les pel·lícules de mi vida, de Bertrand Tavernier. Però de tot això parlarem més endavant, ja dic, el dia 21, perquè ara tenim un altre invitat de luxe, perquè aquesta setmana s'ha presentat el que serà el Serializados Fest, el Festival Internacional de Sèries de Barcelona, que tindrà lloc des del 19 al 22 d'abril. I per parlar d'aquest festival, curiós festival dedicat a unes sèries de televisió que estan en aquests moments són l'atenció de tota la gent aficionada al cinema i a l'audiovisual, és Beto Martínez. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Cal dir que el Beto Martínez és coordinador del festival i juntament amb el Víctor Sala, no?
Sí, exacte.
Efectivament.
Sí, sí. Bueno, jo un equip de més gran de gent, però sí, diguem que els codirectors...
Els més responsables, els que reveuen els palsos...
Els que s'hi falla tot...
Sous vosaltres.
Els que donem la cara som nosaltres.
Bueno,
tots, sí.
Pues explica'm una mica, Beto, quin és el programa d'aquesta nova edició. Cal dir que Itàlia serà el país convidat i en aquest sentit cal destacar que la Filmoteca farà un segle dedicat al cinema mafiós, no? Típicament italià.
Sí. Sí, és a dir, ara portàvem uns anys que ens centràvem més en la ficció dels Estats Units, portant convidats com Dan Harmon o el creador de Wire, David Simon, i aquest any, aquesta quarta edició del Serializados Fest, hem decidit focalitzar-nos més en Itàlia, convidant per primer cop un país, en aquest cas ha sigut Itàlia, per un tema també de proximitat, i creiem que Itàlia, a nivell de ficció televisiva, és un exemple, i hauria de ser un exemple per a Espanya, no? En el sentit que ha posat el dit a la nafra en temes tan, diguem, complicats com, i diguem, delicats de tractar com la màfia o la corrupció política en sèries com Gomorra o 1992.
També hi ha destacar que s'estrenarà el festival, serà l'estrena a Espanya, després es passarà, evidentment, al seu suport Movistar, la tercera temporada d'una sèrie tan important com Fargo, no?
Sí, exacte. Hem arribat ara a com col·laboració amb Movistar Plus, estrenem la nova temporada de Fargo, al Cinema Girona el dia 20 d'abril, i per nosaltres, clar, era un dels grans objectius aquest any, el fet de poder tenir una sèrie de nivell d'abast internacional i d'aquesta qualitat, una de les millors sèries dels últims anys com a inauguració del festival. Ja estem molt contents. Sí.
Hi ha un altre aspecte que jo vull felicitar els responsables, que sou vosaltres dos, que és aquest homenatge al Chicho Ibáñez Serrador, que ningú li pot negar que ha estat un dels noms importants de lo que ha estat la televisió espanyola en algun moment, no?
Absolutament. Vull dir, a l'hora de pensar també, nosaltres a nivell de festival, a nivell de programació, sempre intentem doncs, aportar coses noves, no? Jo creiem que un festival ha de ser prescriptor en un àmbit, en el nostre cas és de les sèries de televisió. Això, a l'hora de fer retrospectives, doncs, també ens interessa mirar el passat i què s'ha fet. I en un any que ha sigut molt important Black Mirror, que ha tornat a través de Netflix, doncs, també creiem que era interessant mirar aquí, a casa, què s'ha fet, i Chicho Ibáñez Serrador amb Històries per a no dormir d'alguna manera va iniciar aquest tipus de sèries més semblants que veiem també Twilight Zone, per exemple, no? Als anys 60, i que aquí a Espanya doncs, teníem també el nostre Rod Serling, per dir-ho d'alguna manera, amb Chicho Ibáñez Serrador, i aquí l'homenatge també.
Cal dir que aquesta quarta edició del festival seran els dies 19, 20, 21 i 22 d'abril i que esteu en molts espais de Barcelona, no? Recorda'm sí, els espais que estareu.
Sí, l'espai principal del festival és el CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, els dies 21 i 22 d'abril, que és on està el gruix de la programació. El dia 20 tenim la masterclass a l'Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna, la masterclass dels creadors de Gomorra. El mateix dia 20 fem la inauguració, el Cinema Girona, com t'he comentat abans, amb l'estrena a Espanya de la nova temporada de Fargo. I el dia 19 d'abril fem a la sala Twin Peaks, un homenatge a la sèrie creada per David Lynch, a la sala Hiroshima, on diguem que dedicarem una tarda de 6 a 9 de la nit a projeccions de rareses al voltant de l'univers de David Lynch i algunes xerrades, com per exemple una molt interessant de Daniel Ausente sobre l'impacte que va tenir l'arribada de Twin Peaks a Espanya als anys 90, quan va emetre a Telecinco. Mm-hmm.
Hi ha un aspecte important. En aquests moments, jo ho deia al començament, es viu com una febre d'atenció cap a les sèries televisives. Això lo noteu vosaltres des del primer festival que vau fer fins a aquest quart? Hi ha molta demanda, hi ha molta expectativa?
La veritat és que l'espectador de sèrie es troba a casa, sobretot. Nosaltres hem fet una mica aquesta idea de treure la gent del sofà, no? De fer-la xicar i de que vagi més enllà de la pantalla individual, solitària, de casa seva, i amb els seus amics pugui tenir l'ocasió de venir a un festival de sèries, de conèixer i escoltar els creadors de les sèries que segueixen, i també una mica el punt de trobada per a aquest tipus de públic que, si bé que és veritat que existeix en el cinema, que hi ha molts sèries de cine, les sèries de sentit és una mica més verge, i nosaltres hem intentat, doncs, i estem intentant trobar públic que no només es queda al sofà i que decideix anar a activitats, anar a preestrenes, anar a veure documentals sobre l'impacte de la televisió en el món, i en això estem. En aquesta quarta edició, la veritat és que la afluència de públic de les anteriors ha estat molt bona, i amb aquesta no esperem menys. Vull dir, estem en la línia de cada any anar a més, i aquest any també el canvi d'espai respecte a l'Art Santa Mònica, que ha sigut la nostra per als anys anteriors, aquest tema al CCCB, doncs també volem anar més en aquest sentit, i en això estem.
Pues desitgem que sigui un èxit aquesta nova edició, la quarta d'aquest festival dedicat a les sèries televisives, que tindrà lloc des del 19 al 22 d'abril aquí a Barcelona, a diferents indrets. Gràcies, Beto Martínez, i felicitats per l'esforç que feu per fer un festival d'aquestes característiques. Fins a sempre.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs, i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Ràdio Estel.
I anem a les estrenes, que aquest divendres és de Buxeria. 15 pel·lícules aquest divendres 7 d'abril. Però és que la setmana que ve, que com se sap ja és Setmana Santa i després ve Pasqua, el dimecres 12 hi ha 7 pel·lícules, 7 estrenes més. I el dijous, una estrena més. És a dir, en total, 23 pel·lícules en menys d'una setmana. La veritat és que el crític, evidentment, no té temps d'anar a veure tot, i els espectadors, suposo que amb el bon temps i amb les festes i amb els viatges, no sé si podrà veure la meitat de pel·lícules o una quarta part o dos o tres. Però jo he fet una tria de 4 pel·lícules, 2 de caire d'animació, de caire a la gent més jove, i 2 molt serioses, molt interessants, de cara a la gent més gran. Comencem per la primera. La primera es diu Your Name. És la darrera pel·lícula de Makoto Shinkai. És un director japonès de l'any 1944, té 44 anys, i que, bueno, el que fa és un anime extraordinari, meravellós, una història realment preciosa, que té una part, diguem, de màgia, de ciència-ficció, quan un noi i una noia, el noi viu a Tòquio, la noia viu a un poblet japonès, s'intercanvien, donat que passa una cometa a prop del Japó, s'intercanvien les seves personalitats i les seves vides. I a partir d'aquí, una pel·lícula d'una bellesa estètica, d'una força narrativa, d'una capacitat emocional realment impactant, que demostra aquesta majoria d'edat que té ja el cinema d'animació japonès, l'anime, com se coneix habitualment, el cinema d'animació japonès en contracte de lo que es diu allà el manga, que seria el còmic a Europa o als Estats Units. Per tant, una pel·lícula molt recomanable que ara escoltarem una opinió, perquè m'agrada molt que companys de la premsa, dels mitjans de comunicació, d'internet, puguin també, mitjançant aquest programa d'Estem amb tu, donar la seva mirada de pel·lícules que a més són molt importants i que mereixen més d'una mirada, més d'una opinió com és la meva. Bona tarda, José López Pérez.
Doncs bona tarda, moltes gràcies.
No, gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres. Jo sé que a tu Your Name, de Makoto Shinkai, t'ha agradat molt. Consideres que és una gran pel·lícula, potser un dels títols importants d'aquesta temporada 2017-2018. Què has trobat tu a la pel·lícula?
Pues jo a la pel·lícula he trobat moltes coses positives. Una d'elles, i parafrasejant el que tu has dit al començament, veig que intercanvi de personalitats, intercanvi de cossos, intercanvien els seus cossos els dos protagonistes adolescents, i té una animació meravellosa. És un drama que arrela molt amb la tradició japonesa i a la vegada utilitza molt bé també totes les noves tecnologies, els mòbils, i aquesta és una història molt màgica en la que una noia d'un poble petit del Japó intercanvia mitjançant els somnis durant uns dies determinats el seu cos amb un adolescent que viu a Tòquio. La il·lusió de la noia precisament és deixar el seu poble petit i anar a Tòquio, i llavors, bueno, a part de la pel·lícula, pues, reflexa això fins que al final ens mostra una història molt interessant, que jo crec que aquest no és un film d'animació per nens, però crec que agradarà molt a adolescents i adults.
Jo crec que no sé si estàs amb mi, José, a partir de 12 anys, 10, 11, 12, jo penso que els nanos ja poden gaudir de la història, no?
A partir
d'aquesta edat, ja, fins als 150 anys, ja poden gaudir d'una pel·lícula meravellosa. Si et sembla, escoltem el tràiler, perquè després et vull fer una altra pregunta.
Andaban.
El día en que cayeron las estrellas fue casi como si...
Como si me encontrara dentro de un sueño.
Una visión maravillosa.
目を覚ましたかい。それなのになぜ
目を覚ましたかい。それなのにな
ぜ目を覚ましたかい。それなのになぜ目を覚ましたかい。それなのになぜ目を覚ましたかい。それなのになぜ目を覚ましたかい。それなのになぜ目を覚ましたかい。それなのになぜ目を覚ましたかい。
La verdad es que últimamente me siento como si estuviera viviendo en un sueño extraño. ¿Un sueño en el que era otra persona?
¿Qué es esto?
¿De verdad qué?
En nuestros sueños, esa chica
y yo estamos intercambiándonos. De algo sí que estoy segura. Si nos encontráramos, nos daríamos cuenta.
Tenía que decírtelo. No me importa dónde estés. Iré a buscarte y te encontraré.
¿Quién eres?
¿Quién eres?
José López Pérez, sí. Jo suposo que aquest tràiler ja dona una mica la pista als oients i als possibles espectadors de què va la pel·lícula. Però volia parlar amb tu d'una altra pel·lícula. No l'he comentat al principi, és una de les estrenes d'aquests dies de buixeria. Ja saps que avui 15, dimecres 12... bueno, sí, és de buixeria.
Sí.
Un documental que a tu t'ha agradat molt, que és Empatia, que ha dirigit Ed Antoja. Parla una mica d'Empatia, que no té res que veure, evidentment, amb Your Name, però que és una pel·lícula molt interessant. Digues.
Molt interessant, sí. Per la nostra pàgina, per nosolocine.net, és la pel·lícula d'aquesta setmana que s'estrenen tantíssimes pel·lícules. Aquesta és una pel·lícula de tesis que fa reflexionar l'espectador sobre aquest consum de carn i també la utilització de carn tant a medicaments com a cosmètica, etc. I ho fa des d'una perspectiva utilitzant molt humor i d'una manera molt didàctica. I el que ens planteja la pel·lícula és, com a mínim, sortir del cinema i reflexionar sobre tot això. Els temes que genera aquest consum de carn i tornar a un sistema de vida doncs, més adient de cara al planeta. Mm-hmm. Aquest és, diguéssim, l'eix fonamental d'aquesta pel·lícula que comença amb el Ed Antoja, que és el director guionista de la pel·lícula, rebent l'encàrrec de fer un documental que conscincia la gent sobre aquesta temàtica.
Cal destacar que aquest documental, que es diu Empatia, s'estrena als Cinemes Malada de Barcelona i als Gels Moicària, i a Lleida, a l'Espai Fonàtic de Lleida. Per tant,
sí, 28 sales en tota Espanya.
28 sales, i aquí a Catalunya, a 3 sales. José López Pérez, moltes gràcies per les teves opinions, per les teves crítiques i per la teva col·laboració. Ets un encanto. Fins a sempre.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Adéu.
Una abraçada per l'audiència, també.
Adeu, gràcies. Continuem amb les estrenes. Tenim una altra, aquesta ja és una pel·lícula per gent gran, però una comèdia magnífica, molt francesa. Ja saben els meus oients que jo sóc un afrancesat en quant al gusto pel cinema, que es diu El hijo de Jean, de Philippe Loiret. És una pel·lícula encantadora, una pel·lícula que relata una història que sembla de pel·lícula, però que és una pel·lícula que possiblement és molt real, ja que parla la història d'un noi que no sap qui és el seu pare i que un dia rep una trucada del Canadà de que li han deixat un paquet perquè el seu pare vivia a Canadà. I a partir d'aquí, una mena de viatge cap al descobriment d'un mateix, però també al descobriment dels orígens. Jo penso que és una pel·lícula magnífica, de la que també vull que parli un bon company, com és el Carlos Mir. Carlos Mir, bona tarda.
Hola, Miquel, bona tarda.
Bueno, la pel·lícula de Philippe Loiret, que és sí. Un gran director,
sí.
Recordem que va dirigir Belcom,
sí.
I que té un repartiment de luxe, se veu amb aquell noi que no sap qui és el pare, el Pierre de la Longchamps.
Ah, això mateix.
I sobretot el Gabriel Arcan, que fa el personatge de l'amic del pare que ha mort en un
sí.
accident. Però
sí.
Després, mitjançant el desenvolupament de la història, es veuen que les coses no són el que semblen. No?
Això mateix.
Què et va semblar a tu, la pel·lícula?
A mi em va semblar que estava molt bé, el guió. Em recordo una miqueta a Manchester, frente al mar, que també el personatge protagonista no saps res,
sí,
i a mesura que avança la pel·lícula va descobrint,
sí.
En aquell cas li ha passat una tragèdia, i en aquest cas et van donant pistes i no pares de sorpresa en sorpresa. Fins al final, que no ho podem desvelar, naturalment. No. És una espècie de culebron familiar que podia haver sigut una mica sèrie, que durés 10 capítols.
Sí, però que s'ha fet amb una pel·lícula...
Però que s'ha fet amb una pel·lícula...
De 98 minuts, o sigui, que no és massa llarga.
No, tampoc, no, està justa. I sí. Que té, a més, part de thriller, perquè hi ha un,
sí, hi ha un cadàver... Sí, hi ha un cadàver que no se troba perquè ha caigut a un llac. La veritat és que el que és magnífic és els llocs que està rodada a Canadà.
A Canadà, sí.
I la fotografia i els llocs. Hi ha un llac que és una meravella.
Molt maco. És bueno, el protagonista, el Pierre de la Donchamps, va ser el protagonista d'aquella, a veure si te'n recordes,
sí,
que
home,
deia
El desconocido del lago, efectivament.
Que estava bé.
Lo seu és sempre un llac.
Sí. Pues molt bé, jo crec que és de les... Bueno, avui estrenen 15,
avui 15.
15.
El dimecres 12, el dimecres 12 i el dijous 1, o sigui, 23 pel·lícules en 6 dies.
En una setmana.
És una barbaritat.
Bueno, pues jo destacaria, des de luego...
El hijo de Jean, gran pel·lícula francesa.
I que estrenen a pocs cinemes, eh?
Sí, malauradament no fan
no,
masses.
No masses, eh?
Per tant, tenen que estar al tant,
sí.
Perquè és una pel·lícula que val la pena gaudir d'ella. Ja dic, amb sorpresa final, que agradarà a molts espectadors.
Sí.
Carlos!
Bueno.
Moltes gràcies, Carlos.
Vale,
Mir.
Una tu. Abraçada.
Adéu-siau. Adéu. Però ara escoltarem una mica el tràiler per donar aquestes pistes que sempre van bé, inclús per animar l'oient a anar a veure la pel·lícula.
Sí, buenos días, soy Mathieu Cavalier. Creo que me llamó hace un rato. ¿Cómo se llamaba? ¿Tenía hijos?
¿Y qué vas a hacer allí?
Saber quién era y conocer a mis hermanos.
¿Mathieu?
Sí.
Pierre.
Hola.
Sube. Hace 15 días estaba pescando, se cayó de la barca y no han podido encontrarlo.
¿Cómo le van a enterrar si no hay cuerpo?
¿Por qué no me lo habías contado?
No habría sido capaz de mantener la boca cerrada.
¿Qué? Mathieu es el hijo de Jean.
¿Lo ves?
Acabo de saberlo.
Yo también.
Tus hermanos no saben que existes y su madre tampoco. Acaba de perder a su marido y ellos a su padre. ¿No te parece que ya tienen suficiente? Los de la camioneta son ellos. Es el hijo de un amigo francés. Viene a ayudarnos.
Sin cadáver. Habrá que esperar 7 años para abrir la sucesión. Tú también saldrás beneficiado. La mitad es tuya.
¡Sam!
¿Por qué me llamaste?
Porque era el momento.
¿Conociste a mi madre?
Sí. ¿Estás bien?
No del todo.
¿Has hecho todo el viaje para esto?
Estem davant d'un elegant i atmosfèric thriller familiar, ja deia, amb uns paisatges extraordinaris del Canadà. Per tant, estem davant d'una pel·lícula que podria ser un thriller sense cadàver, perquè el cadàver no apareix i tampoc és un assassinat, però una pel·lícula que explica molt bé les arrels familiars, la importància que hi ha en la relació entre pare i fill. I això es destaca pel treball que fan també els protagonistes, els dos actors, pare i fill, que ho fan molt bé, la veritat. Pel·lícula, per tant, molt recomanable. I anem amb una altra francesa. La veritat és que estan arribant bones pel·lícules franceses a les cartelleres dels cinemes de Catalunya. Es diu Rosalie Blum, i és el debut en la direcció del Julien Rapeneau. El Julien Rapeneau és un nom molt reconegut, perquè tothom recordarà que el seu pare, Jean-Pierre Rapeneau, va dirigir aquella famosa versió de Cyrano de Bergerac, una pel·lícula magnífica sobre un personatge literari molt important i realment una pel·lícula que queda en el record de tot qualsevol aficionat. Pues bé, el Julien Rapeneau ha debutat amb una pel·lícula extraordinària que és Rosalie Blum, pel·lícula de fa 2 anys, que arriba una mica tard, 95 minuts de durada, i un treball extraordinari de Noemi Lebonsky, Kian Kohandi i Alice Isaac, que serien els tres protagonistes d'aquesta història. En certa mida, sembla una història rocambolesca, és com una mena... No és un thriller, seria una pel·lícula més d'intriga, més amb una mica de suspens, però molt ben portada, i que passa en una petita localitat francesa, aquestes petites ciutats de províncies tan típicament franceses, i estava, diguem, protagonitzada per un jove, Vicente Machot, és perruquer, té uns 30 anys, viu sota la seva mare, tenen un pis cadascú, la mare a dalt i el a baix, però és un nen, pràcticament un nen, i t'ho dic entre cometes, dominat per la mare, una mare molt divertida però molt dictatorial. Té un gat i té un bon cosí amb el que té una bona amistat, però la seva vida és una vida molt senzilla, molt rutinària, molt d'anar de casa a la perruqueria, de la perruqueria a comprar, de la compra a casa de la mare i de la casa de la mare a tornar a la seva casa a dormir i a cuidar el gat. Per tant, una vida aparent molt rutinària que de cop i volta un bon dia ve una dona i pensa que aquesta dona la coneix. I comença a fer un seguiment d'aquesta senyora, una senyora ja, diguem, de mitjana edat, cap a dalt, tranquil·la, que viu a la seva casa, que té una botiga d'aquestes de diferents alimentacions, i que comença a perseguir-la, descobreix que canta en un cor en una església, que després va a un bar on hi ha un karaoke i que pren moltes begudes alcohòliques, i a poc a poc es converteix, per dir-ho així, en la seva ombra. I a partir d'aquí, una història, deia, una mica rocambolesca, però molt interessant, on demostra com les casualitats de la vida poden unir a tres persones i acabar amb un final pràcticament feliç. A través de la, diguem, de la vivència d'aquestes tres personatges que són els grans protagonistes de la pel·lícula, es descobreix com tothom té un secret darrere d'ell. I la pel·lícula és això, un secret que a poc va quedant al descobert gràcies a la capacitat que ha tingut el Julien Rapinoe de portar al cinema el còmic de Camille Jordi. Aquest còmic és un còmic ja famós, va guanyar en Angoulême, ja sabeu, el festival més important de còmic que es fa en el món i que es fa a França, a la ciutat d'Angoulême, i que ara s'ha estat portat, ja dic, de la mà, molt intel·ligenta, i sobretot amb un bon guió del mateix Julien Rapinoe, i molt ben portat també, per dir-lo així, per lo que és el repartiment, d'una pel·lícula que té aquests diàlegs i aquesta acció.
Yo no conozco el Amazonas. Tampoco conozco África ni Asia. Tengo una vida simple, tranquila. Mis clientes.
Finalmente hemos puesto moqueta por toda la casa.
Por otro lado, está mi madre. ¿Te parezco contento, feliz?
¿Feliz? ¿Qué quieres decir?
¡Gilipollas!
Me sabía mi vida de memoria. Hasta aquel día de otoño.
8,40 euros, por favor.
¿Nos hemos visto antes?
No, no lo creo.
He ido hasta Montplaisir.
¿Ah, sí?
¿Conoces a la tendera de allí?
Más de una vez he visto que me seguían.
¿Rosalie Bloom?
¿No te das cuenta de que no es normal? ¿Desde cuándo se sigue a la gente?
¿Te importaría seguirle?
¿Qué? Deja que te ayudemos. Espiaré contigo.
Más que preocuparme, me intriga.
Igual es peligroso. ¡Ah! Estáis enfermas.
¿Y no es de estar enfermo seguir a un desconocido?
Estamos curando.
Si le ofrecemos una aventura al psicópata.
¿Qué estás pensando?
Una cosita.
El destino no existe.
¿Usted cree?
No te pongas celoso, me divierto un poco. Me hace distinto.
I tornem a les estrenes. Si hem començat parlant d'una pel·lícula d'animació, tancarem aquestes recomanacions de quatre pel·lícules de les moltes estrenes que es fan aquest divendres dia 7, però també el dimecres 12, perquè concretament Rosalie Bloom, la que hem escoltat aquest tràiler, s'estrena el dia 12, o sigui que no vagin avui al cinema perquè no la trobaran. El dia 12 sí, com també trobaran el dia 12 als cinemes de Catalunya una altra pel·lícula d'animació. Aquesta potser pels més petits de casa. Es diu El bebé jefazo, és del Tom Mangrat i és realment una pel·lícula encantadora. És la història, és la típica història del nano que quan és, diguem, el rei de la casa, de cop i volta ve un germanet o una germaneta, no? I és la història de Tim, un nen de 7 anys, que viu en el millor dels mons. Els seus pares són meravellosos, l'estimen, li donen totes les coses que vol. Ja sabem el que és això, no?, de ser el rei de la casa. Però bé, de cop i volta arriba un germà, i a més un germà molt estrany, perquè va vestit amb un tratge, va amb un maletí i sembla com un executiu. I tot això té que veure de que aquesta història no és una història senzilla i vulgar, sinó que mitjançant aquest personatge que apareix en la vida del Tim, aquest nano de 7 anys, és una mena, diguem, d'espia que vol tirar per terra una, diguem, un plan diabòlic d'un comercial, d'un directivo, d'una empresa de productes infantils que vol crear un gos que no es mora mai i que deixarà de banda totes les joguines i tota, diguem, els personatges habituals que tenen els nens quan juguen i són bebès. I a partir d'aquí una pel·lícula d'animació magnífica, un dibuix d'aquests que deixen enganxats a l'espectador, aquests nanos de cap gran, ulls molt grans, molt expressius i molt divertida, amb diferents accions. En certa mida és, com sempre, la lluita del bé i del mal, però portat amb molta gràcia pel director Tom McGrath, del qual tenen que recordar Madagascar 3 de Marxa per Europa i la pel·lícula també d'animació Megamit. Cal dir que estem davant d'una pel·lícula d'aquestes que es poden recomanar als més petits, però també a tota la família, perquè ho passaran molt bé. No hi ha ningú moment d'avorriment, sinó que tot és molt imaginatiu. I, a més, hi ha el que significa l'opositiu de la pel·lícula. Fer-la entendre a un nen que quan neix un nou germà o germana, la vida continua sent igual i millor, perquè, evidentment, al final els dos germans, el Tim i el seu bebé, que és el jefazo, fan pinya i poden lluitar contra aquest personatge que significaria el mal. Escoltem el tràiler de El bebé jefazo.
Me llamo Tim y tengo los mejores padres del mundo.
¿A levantarse?
Hoy te llevaré a mi trabajo.
¿Sí?
Éramos solo tres, los Templeton. La vida era perfecta hasta aquel día fatídico.
¡Tim! ¡Sorpresa!
¡Es tu nuevo hermanito!
¡Ven a conocerlo!
¡Se ha hecho el dueño de la casa! ¡Miradlo! ¡Lleva traje!
¡Es un hombrecito!
¡También lleva maletín! ¿A vosotros nos parece que... oh, no sé, que es un poco raro?
Tú nunca te separabas de tu peluche y no pasaba nada.
Mi peluche no es el tema.
Ya verás cómo acabarás queriéndole con toda tu alma.
Nunca.
Estoy haciendo grandes progresos con los padres.
La táctica habitual, falta de sueño, huelga de hambre. Están muy desorientados. Pero creo que el niño sospecha algo.
¡Arriba las manos!
¡Caca mis culo!
Voy a ocuparme del CRIO.
¡Hablas!
¡Gugu gaga!
¡No! ¡Hablas de verdad!
Vale, sé hablar. Veamos si sabes escuchar. Tráeme un café doble e intenta encontrar algún lugar donde hagan sushi. ¡Me muero por un rollo de atún picante! Píllate algo para ti.
¿Quién eres tú?
Digamos que soy el jefe.
Ya verás cuando mamá y papá se enteren.
¡Una cabezadita! ¿Decías?
Radio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics, de dilluns a dijous a les 6 de la tarda. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, de dilluns a dijous a les 6 de la tarda.
I com tots els dies, els consells de Colnatur,
Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Bé, doncs com ja hem comentat en altres ocasions, el col·làgen Colnatur no solament és molt assimilable, sinó que és molt pur, ja que s'obté per mètodes naturals que no deixen residus en el producte. No porta colorants, conservants, al·lergògens, greixos, edulcorants ni sucres. I, per tant, és apte per diabètics, celíacs i fins i tot per embarassades. Recordeu que els productes alimentosos Colnatur, composats per col·làgen Colnatur i vitamina C, estan especialment indicats a partir dels 40 anys i per aquells que practiquen exercici físic a totes les edats. Gràcies a l'activitat dels seus components, milloren netament la nostra qualitat de vida, contribuint al manteniment d'articulacions, ossos, músculs, dents i pell. També dir-vos que són molt fàcils de prendre i que els trobareu a la secció de parafarmàcia de les oficines de farmàcia, parafarmàcies o dietètiques. Personalment, fa més de 10 anys que prenc Colnatur i us convido a provar-lo.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, el viatge.
Ràdio Estel.
I avui el nostre invitat de luxe és un home que alterna amb una eficàcia i amb una virtut envidiable el que és la pràctica del cinema i la pràctica de la literatura. Estem parlant del David Trueba, que es torna a sorprendre amb una novel·la magnífica, Tierra de Campos, que ha publicat fa res, està calent encara el llibre, Anagrama, en la seva col·lecció Narratives, d'on habitualment el David Trueba publica tota la seva obra literària. David Trueba, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio Estel, en Estem amb tu.
Hola, buenas tardes a vosotros. ¿Cómo
bueno,
estáis?
Felicidades, felices de hablar contigo, en este caso con el aspecto de hombre literario, no de hombre cinematográfico.
Exacto, ¿cómo? Con bueno, mi otro traje.
Tu otro traje, exacto, un hombre de dos trajes, eres un hombre afortunado, hay que decirlo con todas las letras. No, pero la verdad es que lo combinas, esas dos facetas, que sí pueden ser parientes, pero que también objetivamente son bastante diferentes, como sería la creación literaria y la creación cinematográfica, ¿no? Aunque tienen puntos de contacto, es objetivo que no son iguales y que hay que cambiar un poco el chip o el traje, ¿no?
Totalmente, sí, sí. Claro. Yo me reconozco como dos personas distintas en una y en otra, porque aunque, como tú dices, tienen más parecidos en lo que es la sensación del lector y del espectador, la sensación final, que con todo el trabajo que hay para hacer una cosa y otra. No tienen nada que ver, son mundos distintos y hay que entregarse a cada uno con total, o sea, es decir, no puedes nada más lejos de combinar las dos cosas, claro, a la vez, claro, por ejemplo, claro. O sea, te tienes que aislar para hacer una y te tienes que fugar de la literatura para hacer la otra.
De todas formas, tus orígenes son con la pluma o con el ordenador, es decir, tus orígenes son la letra escrita.
Sí, tu vocación
era guionista. Lo que pasa es que todos sabemos que los guionistas, y hay que decirlo para que todos los aficionados al cine y los que no lo son también se enteren, los guionistas en España no viven de ser guionistas. Y entonces hay que dar a veces, aunque no sea lo tuyo, pero aunque después lo hagas muy bien, como es tu caso, dar el salto a la dirección. ¿Va un poco por ahí o yo me lo invento? A ver.
Sí, seguramente el salto a la dirección va más por ahí, pero si me remonto a un tiempo anterior, incluso en la... En la
y no hablo de ti,
David, de la infancia.
Hablo en general, sí. Hablo en general, que tú ves muchos guionistas que son maravillosos, que dices, pues que siga siendo guionista, que lo que faltan guionistas en España, faltan guionistas, supongo que en esto estás de acuerdo, ¿no?
Sí,
y de repente dais el salto, tú, otros muchos, no voy a decir nombres, y os hacéis directores maravillosos también, extraordinarios.
Es normal, porque era un poco también lo que decía Billy Wilder, ¿no? Que a veces el
sí, el que él no te traiciona,
se como
claro.
Que es el que hace la cama para que se acuesten otros, ¿no?
Claro, no te traiciona.
Y, sí. Exacto, y entonces a veces por querer también ser más fiel a lo que buscas, a lo que te andas el salto. En mi caso, hay una vocación también infantil por la escritura, por la novela, desde antes incluso de dedicarme profesionalmente al guión, o sea que... Que ha sido para mí es una vocación juvenil, o sea, es un sueño hecho realidad, escribir libros. Como tú decías, hace ya 22 años que publiqué mi primera novela en Anagrama y esta es la quinta.
Ha abierto toda la noche.
Sí, señor.
Sí, señor. Oye, por cierto, que a pesar de eso, también el entorno familiar pesa, ¿no? Porque eso de ser hermano de quién eres hermano, supongo que el gusanillo cinematográfico lo tenéis la familia Trueba.
Sí, claro,
general,
bueno,
¿no? En general.
Somos una familia grande, o sea que...
Ya por
que,
eso.
Si estuvieras un día en casa con todos reunidos, verías que el cine somos minoría, frente
¿sí?
a veces a los profesores, por ejemplo, que son mayoría.
También hay muchos.
Hay más que se dedican.
Bueno, pero todo esto son, digamos, afluentes del mismo río. El río de la inquietud, el río de la inteligencia, por decirlo con términos italianos. Bueno, vamos a hablar de Tierra de Campos. Que es, su nombre es muy original, Tierra de Campos, porque pasa en una zona de España donde todos se llaman Campos de Tal, ¿no?
Sí.
Que es lo que tú haces.
Es una zona preciosa del cereal español en Castilla León.
Sí, sí, ese desierto de plantaciones, ¿no?, de cereales,
sí, sí.
Sí. Es curioso porque tú lo has estructurado como si fuera un long play.
Ajá.
Está dividido en dos partes, cara A y cara B.
Sí.
O sea, que se puede escuchar porque además el protagonista es un músico. ¿No?
Exacto.
El Dani Mosca. Pero la pregunta tonta y del millón, ya se sabe, las preguntas que hacemos algunos periodistas a veces son tontas. ¿Qué hay de David Trueba en Dani Mosca?
Ah, pues hay mucho porque es alguien que tiene mi edad, aunque él sea un hijo único y yo el octavo de una familia, y aunque él se dedique a hacer canciones y yo libros.
¿Y
hay muchas cosas compartidas. También es verdad que lo bueno que te permite una novela y un personaje es partir de ti, pero luego añadirle elementos
claro,
que proyectas,
claro,
que
claro.
Podrían haber sido de tu vida, pero que no lo son, que son de gente que conoces, de historias o elementos que quieres también introducir, ¿no?, y de los cuales quieres hablar. O sea, que yo por eso siempre he sido un gran defensor de la ficción, porque es que de verdad es un alimento maravilloso para completar todo aquello que tú no puedes llegar a ser, ¿no?
¿En qué medida, cuando tú organizas ese viaje en un coche muy original, que lo descubre el lector, no diremos qué, está presente un gran guionista español, desgraciadamente fallecido, ¿verdad? Pero que, no sé, yo pienso que en cine quedaría muy bien ver que una persona coge ese coche, se va con un conductor al lado a recorrer esas tierras de campos, ¿no? ¿En qué medida Azcona estaba un poco presente en esa imagen a la hora de escribir?
Bueno, está siempre presente porque Rafael Azcona fue una influencia en un momento de mi vida muy joven y muy empezando a dedicarme a estas profesiones.
Sí.
Y aunque no era una persona dada a dar consejos ni que tenía esa especie como de aura de magisterio, sí que era una persona muy que te abría los ojos, te hacía ver las cosas, te enseñaba un poco el humor detrás de las situaciones, y luego era también una persona que tenía un estilo, que tenía una manera de contar las cosas, una confianza en los sentidos, una desconfianza absoluta en los sentimentaloides, ¿no? O sea, tenía muchos elementos que han sido muy formativos para mí y que le debo muchísimo, ¿no?, a haber estado cerca de él y charlar tantas
veces. Y eso sería un guiño, ¿no?, lo del coche.
Sí, bueno, eso claro, forma parte de ese humor, ¿no?, que está bordeando la tragedia siempre, pero siempre con un paso en la risa, ¿no?, y un paso en lo ridículo de nuestra existencia.
Tú has declarado que no eres músico, pero en cambio pones a un músico como protagonista y hablas mucho de música. Quiere decir que eres muy aficionado, te has documentado mucho, has oído mucho o has revivido músicas de tu adolescencia.
Sí, claro, claro. He tratado de, ¿no?, de completar el personaje con... Bueno, siempre lo haces, ¿no? O sea, cuando un personaje tiene una profesión, necesitas envolverle de algo que claramente el lector perciba como veracidad, como la posibilidad de que ese personaje exista en la realidad, ¿no? Entonces, sea lo que sea, siempre haces una labor de investigación para que los elementos sean creíbles y los elementos funcionen y sostengan el edificio de la ficción.
Uh-huh. La película es como una especie de road movie, en cierta medida, ¿no?
Sí, a la española. Es como me gusta a mí un poco que sean los viajes, ¿no? Que hay un viaje físico, ¿no? En un viaje... Sí,
y el viaje interior.
Exactamente,
interior,
claro. Y hay un viaje interior que muchas veces tiene la dirección opuesta.
Los dos viajes. Es. Generalmente los viajes interiores, supongo que en esto estarás de acuerdo, se producen cuando hay un viaje exterior, ¿no?
Porque sí, en muchas ocasiones el paisaje externo obliga a revivir el paisaje emocional.
Efectivamente, y sin querer, tú también vas viajando por dentro, ¿no?
Exacto.
Al no estar en los sitios donde habitas habitualmente, lo que es el hábitat, te obliga a recordar cosas para no perder ese hábitat y entonces también vas viajando tú, en cierta medida, dentro
claro.
de ti, ¿no?
Sí, aparte que en muchas ocasiones rozas o regresas a lugares que fueron importantes en un tiempo y es natural que eso te reviva a las personas, ¿no? Y a las emociones vividas en esos sitios.
Es también una historia de familias y supongo que entonces tiene un poco que enlazar con lo que tú hablabas de tu familia, familia numerosa, de diferentes ramas de un árbol creativo. ¿En qué medida también allí hay referencias familiares?
Hay sobre todo, mi padre era de Tierra de Campos, era de esa zona. Y,
o sea, que es un homenaje indirecto al padre.
Sí, totalmente, un personaje además muy orgulloso de su tierra, y hay elementos de él, y a la vez hay también una visión, yo creo que general y bastante universal, de la, digamos, incompatibilidad de caracteres que se producía siempre entre las personas que venían, ¿no?, de esos tiempos y los jóvenes que ya crecíamos en la ciudad con otros intereses, otras tal, pero ¿cómo encuentras el punto de unión emocional más allá de todas las discrepancias en las que pudiéramos haber vivido, ¿no? Que, y eso era muy claro, es decir, para mi padre, que era una persona del campo, que era una persona humilde, que era una persona con valores muy tradicionales, el que te dedicaras a profesiones artísticas no es que le produjera ni horror ni nada o las despreciara, sino que pensaba, y además con cierta razón, que te ibas a complicar.
Claro, le preocupaban por como futuro.
Exactamente.
Lo que pasa es que los futuros han ido cambiando. Y ahora ya dedicarse a las artes ya no es como hace 100 años.
Exactamente.
Como dedicarse al vodevil o a bailar o a cantar, ¿no?
Eso es, son profesiones dignas donde uno no pierde la dignidad por dedicarse a ellas, que eso también le preocupaba mucho.
Ni va a ser pobre de solemnidad, a lo mejor se puede ser ingeniero y seguir ser pobre de solemnidad. Y no deseo que ningún ingeniero lo sea. Lo que también es importante es descubrir que es también, yo creo, hay un proceso de madurez, y ahí sí que creo que está mucho David Trueba, de cómo Dani Mosca va madurando, ¿no? De cómo lo que cuando tenías 20 años veía de una forma y cuando estás dando ya más cerca de llegar al otro lado de la luna, por decirlo así, a la otra cara de la luna, estás viendo las cosas de otra forma, ¿no?
Claro, claro, claro. Es exactamente eso que dices, esa imagen yo la uso mucho. Al final uno no puede evitar que tu perspectiva sobre la vida y sobre el mundo vaya cambiando a medida que avanzas en ella, ¿no? Es exactamente el proceso de la luna, o sea, es decir, una noche es diferente a otra noche porque la distancia es distinta, ¿no? El recorrido que está haciendo ese satélite es distinto y nosotros como personas nos pasa exactamente igual. Entonces, ahí es donde tiene, digamos, o donde es más hermoso ser capaz de observar tu propia vida, ¿no? O sea, recordando lo que eras, lo que eres y dándote cuenta del proceso que hay entre medio.
Y hacia dónde vas, que también es importante.
Y hacia dónde vas.
Es un libro, no, me has dicho que no era el más extenso, me lo has dicho antes de la entrevista aquí en Radio Estel, pero tiene 404 páginas, es un verdadero novelón, ¿no? ¿Cuánto tiempo has estado?
Sí, es un libro que requiere unos días de sumergirse, pero yo creo que...
No, que se mete uno y casi se ahoga de placer, ¿no? Pero sí, tú has estado mucho tiempo, ¿cómo lo has combinado?
Mucho tiempo. Porque... Este libro lo empecé a escribir después de Saber Perder, que apareció en 2008.
Lo que ocurrió
fue que es un libro que tiene estructuralmente muchas dificultades, porque eso le cuenta la vida largo de 40 años del personaje.
Sí, por eso.
Entonces,
por eso.
Entre medias, se me cruzaron dos proyectos distintos.
Que fue Madrid, 1987, ¿no? Que
es, y Vivir es fácil, y Vivir con es fácil, claro. Cerrados, y, claro. Y la novela Blitz. Y entonces, claro, eso ha hecho que, o sea, es decir, han pasado 9 años de saber perder, pero no he estado 9 años encima
sin,
de la novela.
Sin tocarla.
Con ella en la cabeza, sí.
Sí, y, pero en la cabeza sí, pero en las manos no, o sea, la tenías guardada. La...
En las manos ha pasado por diferentes épocas, sí, ha tenido yeah. lo que llamo yo el castigo del cajón, que es meterlo en un cajón durante un tiempo y que cuando lo sacas casi parece que lo ha escrito otro. O sea, yeah. es decir,
que tienes que hacer todo un esfuerzo para volver a penetrar en la novela.
Sí.
Desde el punto de
pero
vista
lo hago
de...
siempre, porque creo que es muy bueno, ¿eh? Mm. Esa especie de pequeña distancia de ti mismo.
Bueno, claro, te permite
ser un poco lector de lo que tú mismo haces.
Ser más crítico.
Eso es.
Distanciar un poco y, por lo tanto, ajá. no caes en los defectos de cuando te miras el ombligo, por decirlo así. ¿No?
Eso es, o del autorrencial,
sí,
¿no?
Sí,
y bueno, que es todo un estado de ánimo.
Qué bien está, ¿no? Qué bien está.
Claro.
Sí, sí. Ya, última pregunta, que no tiene que ver con el libro, porque queremos saber también la otra faceta, el otro traje de David Trueba. ¿Cómo está el tema del cine? ¿Qué nos preparas de cine? ¿Qué tienes en perspectiva? ¿Qué has firmado o qué no has firmado?
Firmado, por desgracia, no he firmado nada. Y en perspectiva, pues ahora casi te diré que literalmente estoy limpiando la mesa de Tierra de Campos para saber lo que viene detrás, que tiene no sé, que estar ahí, por ahí escondido, sí. estará. Pero no tengo nada que te pueda decir esto no, va a ser
pero ¿vas a seguir con otra novela que a lo mejor tienes también medio empezada o vas a intentar hacer otra película?
No, a mí me gustaría hacer una película, la
una
verdad.
Película.
Porque tengo como hambre de cámara un poco.
Hambre de cámara.
Pero,
bueno.
Pero nunca sabes, es que claro, en el cine sí que no depende de ti ni de tu esfuerzo. Sino es
la gran diferencia entre la creación literaria Exacto. y la creación cinematográfica sería esta, ¿no?
Sí, la disposición a poder dar por acabado un trabajo cuando tú quieres.
Tú eres el amo de Tierra de Campos y en cambio... Bueno, sí, has sido el amo de tus películas, pero...
Pero he necesitado aliarme con mucha gente.
Has necesitado aliados para poderlas llevar.
Y financiación, llevar. Sobre todo.
Dinero,
eso,
maldito
eso es lo
dinero.
Que más nos retrasa. ¿Sí?
Bueno, te esperamos también como cineasta, pero mientras tanto, no se pierdan ustedes a este David Trueba en Tierra de Campos, un novelón, maravillosa novela, que van ustedes a disfrutar de esa personalidad increíble de Dani Mosca, un personaje que realmente yo creo que ya puede pasar los anales de los grandes personajes en la lectura española. Gracias, David.
Gracias, como siempre. Un placer.
No, un placer contigo. Para mí. Gracias. Hasta siempre.
Hasta
luego. Adiós.
Radio Estel.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com. Aquest vespre, a Ràdio Estel, després del Mirador de l'Actualitat, a les 8, la veu dels animals. A les 9, bàsquet al dia. A les 10, el penalti. A les 11, l'art de la reflexió. I a mitjanit, tocs de cultura. Els teus vespres, a Ràdio Estel.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
Ràdio Estel.
I senyores i senyors, com tots els divendres, fins aquí al món del cinema, del teatre i dels llibres. Ha sigut el dia i estic molt satisfet del Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Que sigueu feliços, bon cap de setmana i bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra i bona tarda la Vall d'Aran.